repassem ara les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. Les famílies del Col·legi Públic de Son Pisà de Palma han decidit no dur els seus fills al centre perquè s'hi ha incorporat el docent condemnat per assetjament a un menor l'any 2021. D'aquí a un quart d'hora està convocat un consell escolar on hi participarà inspecció educativa. Els pares i mares han decidit anar en aquesta cita per exigir explicacions. I connectam en directe amb l'escola. Allà hi ha Cristina Bausà. Bon dia.
Bon dia, així just en aquest moment acaben d'obrir les portes del centre, però vos hem de dir que pràcticament no hi ha entrat en ningú, si en aquest centre hi ha matriculats prop de 500 estudiants. Ara mateix són només unes desenes d'alumnes d'infantil i primària que sí que han entrat i que es dirigeixen cap a classe. La majoria són nins i nines que no poden quedar a casa o també han vist algunes famílies i han parlat amb elles que dubtaven si deixar-los o no. Això és el que ens han dit.
Sé que mucha gente no está trayendo a los niños, pero hay otros que tenemos que trabajar. No tengo con quién dejarlos y al final, bueno, confío en que están bien, pero es más mirar a futuro, que no se repita ni en este cole ni en otro.
Y vamos a dejarla, pero no porque no ha venido nadie y no... Tampoco nos fiamos del todo de dejarlos, entonces no, me la voy a llevar a casa mejor.
Pues yo de esto me enteré ayer, la verdad. Fue cuando llegué al colegio que vimos unas pintadas puestas en la pared que estaban volviendo a recolorar, que básicamente decía fuera de nuestras aulas acosador sexual.
I d'aquí a no res, a les 9 i quart s'ha convocat una protesta a les portes del centre, tot coincidint, com deieu, en la reunió del Consell Escolar, on també s'ha convocat inspecció educativa.
Gràcies, Cristina. I continua oberta la investigació per esbrinar les causes de la forta explosió dimarts, hora baixa, Can Cantó, Eivissa. Els bombers d'Eivissa insisteixen en que l'origen es va produir en encendre un encalentidor que va originar l'explosió quan va entrar en contacte amb una bombolla de gas.
Tot i això, en les darreres hores ha sorgit una altra hipòtesi que apunta la Policia Nacional que parla de mala combustió per les obres de canvi de gas a electricitat, tot i que encara, com dèiem, la investigació continua oberta. Una deflagració que manté 4 persones ingressades, 2 d'elles traslladades a la unitat de cremats de la FE de València i una tercera es troba ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Can Misses. També hi ha un jove de 21 anys a la policlínica del Rosario amb policontusions.
I el sector immobiliari balear celebra avui una nova edició d'ImmoSapiens. És una trobada que reuneix a Palma professionals, promotors, experts i representants institucionals per debatre sobre els principals reptes del mercat de l'habitatge. Està a punt de començar, l'organitza el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Balears. Des del castell de Son Vida, Toni Escanelles, bon dia.
Bon dia, i en aquesta trobada precisament s'analitzaran, com tu bé deies, totes les qüestions que afecten el mercat, tant de la construcció, immobiliària, promotors, però evidentment també és una trobada marcada, o del que una de les coses que més es comentarà serà evidentment el pla d'habitatge. Precisament n'hem pogut parlar amb el president del col·legi, que és José Miguel Artía, ell mos deia que el sector considera que el pla és complet, però que no ha tingut en compte la realitat de les illes on els preus, diu, no es poden comparar en cap altra comunitat.
Mirant els preus mitjos que estan menys de la meitat de lo que estem visquent aquí i qualcunes de ses ajudes que podrien arribar en el ciutadà, pues, pentures seran insuficient o pot ser que no s'arribi a no...
I avui és 23 d'abril, Sant Jordi, un dia en què els carrers dels pobles i les ciutats de les illes s'omplen de llibres i roses.
N'hem parlat fa només uns minuts amb el president del Gremi de Llibreters de Mallorca, Miquel Ferrer.
Però jo crec que avui el que hem de fer és deixar-nos en dues. És a dir, sí que si venim amb una llista, millor anar a primera hora, la millor a migdia, en moments que baixa un poc el ritme a les llibreries, sobretot que hem de pensar que tenim més comoditat, que allà tenim tots els llibres, i les paradetes jo crec que deixar-se endur per una ciutat que està més guapa que mai, un dia com avui, plena de ciutadans mallorquins que reconquerim el centre per un dia.
Avui, hora baixa, els programes Tèntol i l'Aviador d'Ivetres Ràdio es faran en directe des de la Rambla de Palma.
Són ara les 9:04, comença el programa al dia.
Més informació a ivetresnoticies.com. Ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Vint-i-un anys amb tu. El dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Comencem aquesta jornada de dijous amb 17 graus de temperatura, una jornada de calor. És veritat que no tant com el dia d'ahir. De fet, davallaran les temperatures aproximadament entre 3 i 6 graus. A primeres hores del matí hem viscut algun episodi de pluja, però no ha estat gaire destacable. Tenim, per davant, una diada de Sant Jordi amb bon temps, perfecte per anar a firar algun llibre a les diferents paradetes de les nostres illes. Nosaltres dedicarem gran part de la nostra programació a aquest dia del llibre i també serem a peu de carrer per contar-vos tot el que està passant als diferents indrets del nostre arxipèlag. Començam, idò, jornada de dijous posant el focus a l'embús que viu la justícia. No és la primera vegada que abordem aquesta qüestió. Els jutjats de les Balears han iniciat el 2026 amb més de 120.000 casos pendents de resoldre i això suposa que més de 200.000 persones estan pendents que el seu cas es resolgui als jutjats. És una de les conclusions que deixa la memòria del Tribunal Superior de Justícia del 2025, malgrat que aquest any, el 2025, va augmentar la capacitat de resolució, el volum de casos pendents ha crescut gairebé un 9%. La conclusió, el sistema no pot absorbir tota la càrrega de feina. En crònica de successos, comptam avui amb més informació respecte a l'explosió ocorreguda a Eivissa en aquest edifici de pisos socials de l'Ibavi, al barri de Can Cantó, el passat dimarts. Joana, bon dia.
Bon dia, Marta. I sí, la investigació apunta a una mala combustió d'una caldera com a origen d'aquesta explosió. És el resultat del primer informe ocular de la Policia Nacional. De moment hi ha encara 4 persones que continuen ingressades, dues d'elles, una lota de 21 anys i un jove de 23, que varen haver de ser traslladats a la unitat de cremats de la FE de València. Una tercera persona, una dona de 45 anys, es troba a la UCI de Camp Misses en estat crític. Aquestes tres persones es trobaven al mateix pis on es va produir la deflagració. El quart ferit de 21 anys és a la policlínica del Rosario amb policontusions.
Vos contam també que l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes del Col·legi de Son Pisada a Palma han decidit no dur els seus fills al centre mentre continua fent feina Miguel Roldán, recordem, el docent condemnat per assetjament. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. Avui et celebrarà un consell escolar extraordinari en la presència d'un inspector d'educació per poder valorar aquesta situació. De moment sabem que s'ha cridat a la inspecció educativa per poder valorar aquestes repercussions. Els pares i mares han decidit acudir en aquesta cita com a protesta per demanar informació i exigir-ne també explicacions. El docent, que recordem és interí i va tornar a les aules el dimarts passat, després de la baixa, fa una substitució a quart de primària, on ahir només van acudir 6 alumnes d'una vintena que conformen aquest grup. En conèixer-se la seva arribada al centre, moltes famílies, com tu comentaves, s'han avançat i ja han evitat dur els seus fills a l'escola. A partir d'avui, la vaga escolar ja és oficial.
Ho dèiem just a l'inici. Avui és Sant Jordi, però també és un dia, atenció, per recordar als nostres oients i als espectadors els beneficis que suposa llegir a diari.
Sí, perquè la ciència ho té clar. Llegir no és una activitat passiva. Quan llegim s'activen múltiples àrees del nostre cervell, des de la responsable del llenguatge fins a les de la memòria o també de les emocions, creant noves connexions neuronals. Diversos estudis apunten que la lectura millora funcions cognitives, com la concentració, l'atenció, també la memòria i fins i tot potencia la capacitat d'entendre en els demés, en els altres, el que es coneix com a teoria de la ment. A més, llegir també té un impacte molt directe en el benestar. Pot reduir l'estrès, regular el sistema nerviós i ajudar a prevenir el deteriorament cognitiu amb el pas dels anys. En definitiva, allò que us poden dir és que cada llibre és també una manera de fer gimnasi per al nostre cervell. Per això, avui ens visita el neuròleg Javier Camiña, amb ell parlarem d'aquesta qüestió qüestió i mos dirà que tenim moltes excuses o una més per llegir.
Sí, sens dubte és una de les bones, no? Poder prevenir, poder millorar la memòria. Avui llegirem i farem aquest recorregut. Però són les 9 i 9 minuts i hem d'arribar puntuals a la nostra reflexió, aturar una mica i sabrem quina és la nostra frase del dia, Xisco.
La d'avui és de la poeta nord-americana Emily Dickinson, que un dia va dir que per viatjar enfora no hi ha millor nau que un llibre. Voyage, voyage.
I de què parla tothom avui? Què és viral exactament avui?
Idò, avui tothom parla de les amigues de la cantant Amy Winehouse, a qui la justícia ha donat la raó en el litigi obert amb el pare de l'artista. Don't make me go to rehab, I said no, no, no.
dress up in black, but when I come back, no.
El Tribunal Superior de Londres ha desestimat la demanda que el pare de l'artista havia presentat contra Naomi Parry i Catriona Gourlay, a qui acusava d'haver-se beneficiat econòmicament de la venda d'objectes personals de la seva filla. Els fets es remunten a diverses subhastes que es varen fer als Estats Units entre els anys 2021 i 2023, en què es van vendre centenars d'articles de la cantant, des de peces de roba fins a objectes personals. Segons son pare, aquestes vendes s'havien fet sense el seu consentiment i ocultant informació, però durant el judici les demandades varen defensar que molts d'aquests objectes eren regals de l'artista mateixa o que ja eren de la seva propietat. La jutgessa, Sarah Clark, ha conclòs que no hi ha proves d'un ocultament deliberat i que en Mitch Winehouse hauria pogut verificar els fets amb més diligència abans de no dur el cas a la justícia. La sentència també es critica amb el pare de la cantant, a qui qualifica de testimoni poc fiable. I aquí retreu una actitud excessivament dominant durant el procés. A més, el tribunal recorda que a part dels beneficis d'aquestes subhastes, que van arribar a superar el milió de dòlars, es van destinar a la fundació creada en memòria de l'artista. Després de la resolució, les amigues han expressat alleujament i han assegurat que la sentència les exonera completament després d'anys d'acusacions. El cas posa fi a un conflicte legal que torna a situar en el focus de l'atenció a la gestió del llegat d'una de les veus més icòniques del segle XXI. No sé què en penseu de tot plegat, si ses amigues havien de vendre o no recades, revistes, jerseys, etc. de Naomi, i si son pare no ha hiperventilat un moment determinat, pensant que tot allò que era de sa seva filla un moment determinat ara ja et seu, quan en realitat sa filla, com diuen ses amigues, ho ha pogut regalar.
Jo t'he de dir que crec que entenc una mica ses dues parts, i m'explic, perquè clar, tu dius que es pare ha hiperventilat, segurament hiperventila bastant aquest home, però també és vera que supos que com a pare supos que afectat per la mort de sa filla també deu estar una mica gelós de ses pertinences de sa seva filla. Ses amigues, clar, una part sentimental de na Joana Maroto pensa, ai, jo no vendria ses coses d'una amiga meva per res del món, però per l'altre també pens que tampoc no podria...
O anaven magres de dobbers
o... anaven magres o per ventura no tenen un lloc on guardar-ho tot, és que no ho sé, o per ventura se queden una cosa simbòlica i la resta pues, també... Pues, i de més, si ho han fet amb una fundació per...
Home, és una petita part.
Sí. No, la fundació...
És un pot simbòlic.
Es consta gent que s'apunta a Supervivientes, que diu, ho faig per premi per una ONG, o exacte, que vas a un concurs d'aquest de cuina de famosos. No, i vas pels euros. No mos enganem, lo de la ONG està molt bé, però sabem que és un rentat de cara, per dir-ho de qualque manera.
Tu vendries objectes de qualque amic teu o qualque amiga teva?
Clar, és que...
És que...
No es vendre els calcetins de na Messiana de Porto. Clar, és que és Naomi Winehouse, i també entenc que si jo tingués un esplet de coses de sa cantant, que ha esdevingut una icona del segle XXI...
Podries vendre qualque cosa o no?
No, pens que tothom té dret a tenir un tros d'aquest artista, perquè potser un fan de Baltimore no ha tingut oportunitat de conèixer Naomi Winehouse, l'adora, i també potser tenir una postal signada, una bufanda...
Entenem el que dius, Xisco, però no s'ha
d'oblidar
que aquestes vendes són de les seves amigues. Home, una part, que és com diu una Joana, se pot entendre a son pare, jo, evidentment, tothom se pot posar en la pell d'un pare, no? Mira, i que els objectes circulin per les diferents subhastes.
Si tens moltes coses, però... i si la teva amiga està en Naomi Winehouse, que tens? Una habitació tancada...
No, però jo no crec que tens moltes coses.
I cada tant passeges i ho toques i dius...
També
no
t'he dit una cosa. Ara, si vos passàs a vosaltres, imagineu-vos que sou cantants, no? I que, mira, teniu un llegat molt important. Sí. Vos sabria greu que els vostres amics venguessin les vostres pertinences, objectes...
Home,
jo t'he dit que no, eh?
Depèn de quina pertinença venessin. És que, clar, no és igual que venguin un llibre que tu has llegit i que tens subratllat, que no, jo que sé, una cosa una mica més íntima. No ho sé.
Però,
ara mateix, la pobra Amy
no
se pot queixar.
Quina cosa no se pot vendre.
No ho sé, és que ara no me facis pensar o dir segons que m'ha passat pescar, però és que ara he pensat que venessin la roba interior de Naomi Winehouse.
Estàvem pensant tots el mateix, però no me consta falta que hi hagi roba interior en aquesta subhasta.
Per ventura després hi ha gent una mica... aquestes pàgines que promouen coses estranyes, i da, no.
De totes maneres, mira, ara tornant al pare d'Amy Winehouse...
Perdona, Marta, és a dir... Jo estic super a favor que defensis el teu argument i intentis guanyar aquest debat dialèctic, però és que el que acabes de fer és que és lleig, perquè ses amigues no han venut ses bragues d'anem igual.
No, no, no me consta que hi hagi roba interior.
Ni et sostens.
És que jo no he dit això.
Ni els estris. Allò que han venut, allò que ha estat el material que tenien elles per allà, jo m'he determinat, ha agafat un valor, un capital simbòlic perquè era de ser cantant.
Però Marta m'ha demanat a mi si a mi me sabria greu que venessin les meves coses. I jo dic, bé, per mira, el raspall de demes igual si el venen.
Jo, si resulta que d'aquí 15 anys, per lo que sigui, mamó, i pas a ser un màrtir o una icona o un mite, teniu permís per vendre tot allò meu que tingueu.
Igualment,
i si vos donen uns euros i podeu anar a sopar i ho podeu gaudir...
Exactament,
perquè no t'endur res d'aquest món. Aquest és el tema. Per què acumular si total, quan tu no hi ets, ja et serveix perquè ja no és teu?
Estic d'acord, però no entenem el seu pare, perquè jo no sé vosaltres, però a mi la figura d'Amy Winehouse me provoca una tendresa enorme, perquè crec que no la van sobreentendre.
A mi
sabella sí,
se de son pare no tant. Perquè
no,
son
però
pare...
jo crec que ella, vulguis o no, era una dona amb moltíssim de talent, fràgil, que va caure també, perquè no m'agrada gens el seu darrer lot, vos en recordeu? Mm-hmm. Hi havia uns episodis, no?, de suposat maltractament. Jo crec que va ser una dona que va ser fràgil, molt sensible, una gran artista, i que no la varen saber entendre.
I son pare, me sap greu, son pare, com diria,
no
com diria mon mare, son pare és un rompe.
Un rompe,
trabucat.
Altre abogat. No. Jo vull dir una cosa, i perdoneu-me la frivolitat enmig de tot això.
Molt
jo, si he de vendre qualque objecte d'en Xisco Nadal o si he d'heretar qualque cosa d'en Xisco Nadal, vull heretar la col·lecció de la
Chica
d'Oro. I de ser de tasses, que sí que les vendria. Me quedaria la col·lecció de la Chicas d'Oro. No ho vendria.
Els DVDs te'ls aguardaries i les tasses l'aniries venent.
L'aniria venent. Aquí ha begut en Xisco Nadal. Fins i tot, per aventura, hi ha ADN d'en Xisco Nadal.
Si tu amb això te'n pots anar de viatge a Egipte... O te'n pots anar al Canadà, que és teu somni, doncs, escolta, avanti.
Gràcies, Xisco.
Res a dir.
Amb la bona companyia de Facu Tenaglia, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Miquel Rosselló, Anas Barnissú i Jolanda Ruiz a la producció, començam aquesta jornada de dijous.
De divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau i Vetres Ràdio.
Són les 9 i 18 minuts. Comença la nostra tertúlia, com sempre, el repàs a l'actualitat i les notícies del dia. Avui amb la companyia dels periodistes. Quique Oñate,
bon dia. Marta, com va?
L'empresari consultor José Manuel Barquero, bon dia.
Bon dia, Marta.
I el misser Joan Carles Rodríguez Tur, que ja ens escolta des d'Eivissa, bon dia.
Què tal? Bon dia i salut.
Avui parlam un dia més d'habitatge, sobretot per les darreres declaracions, per les darreres repercussions en concret que ha tingut el Pla Estatal d'Habitatge. Sabem que el delegat del govern reclama a l'executiu de Marga Provenç que declari la nostra comunitat com a zona tensionada per als preus del lloguer, perquè si se declara com a zona tensionada se podrà accedir a una part de les ajudes d'aquest Pla Estatal d'Habitatge que dimarts es va aprovar en el Consell de Ministres. És un document que preveu que es puguin finançar fins al 85% dels habitatges que s'adquireixen amb el dret de tanteig i retracte i no el 70% que es destina a les zones no tensades. D'aquesta manera, el debat està sobre si la situació de Balears mos penalitza, no? Si nosaltres, per el fet de que les nostres illes no tinguem aquesta qüestió, no? El que el nostre lloguer estigui limitat, penalitza perquè no poden rebre una part d'aquestes ajudes del pla estatal. Vos demano una primera valoració i, sobretot, si podria tenir recorregut aquestes peticions per part del delegat del govern que demana l'executiu de Margarit Provens que faci una passada enrere. Podria donar-se el cas, Quique?
Dut molt que facin cas en el delegat, però, com han dit altres vegades, apel·lant en el municipalisme de Provens, troc que si hi ha ajuntaments que ho han demanat, pues que li doni la possibilitat d'aprovar-ho i després valorar si funciona o no aquesta limitació per municipis. En tot cas, bueno, el govern té les competències per decidir si vol o no. El que passa és que, clar, quedarà amb aquest marge de fons estatals que no arribaran. Però, bueno, jo no crec que s'adesquin en aquest aspecte.
Mai han estat a favor de limitar el lloguer. De fet, és una mesura que genera molta controvèrsia, perquè hi ha estudis on sembla que sí ha funcionat, allò que sí, allò que no. És molt complicat tenir una visió de si realment funcionaria aquí, José Manuel. ¿Podría funcionar?
Yo ahora que Quique ha citado el municipalismo de Provence, yo citaría el federalismo del PSOE, porque, claro, hay dudas sobre el tema de que si cada ayuntamiento va haciendo, entre comillas, la guerra por su cuenta, pues esa tensión de las zonas se va trasladando entre barrios o entre municipios. Uh-huh. Esto es un hecho que está comprobado y demostrado en estudios solventes que no son de parte ni nada. Claro, aquí lo que llama la atención es que el delegado del gobierno, o el gobierno, que es la voz del gobierno aquí, diga, bueno, si usted quiere ayudar, acceder a determinado nivel de ayudas, usted tiene que hacer lo que yo diga. Entonces, claro, esto choca frontalmente con esto de, bueno, del federalismo, bueno, ayer Sánchez hablando de dos países, Cataluña y España, etcétera, ¿no? Entonces, luego trataremos a lo mejor algún otro tema, pero yo creo que la realidad de cada autonomía es distinta y, desde luego, la de Baleares tiene unas particularidades muy, muy, muy acusadas por el hecho de la insularidad.
No sé si seria, Joan Carles, una qüestió de fer números. És a dir, què suposaria tenir Balears com a zona tensionada, saber què és el que rebríem per part de les ajudes estatals, fer un balanç, no?, de números per saber realment si surt a compte o no, com un estudi paral·lel.
Definitivament no m'ho surt a compte. Això com us proposa, vosaltres deieu sabeu del govern, jo vull ser una miqueta més precís, sabeu d'en Pedro Sánchez a Balears, que és n'Alfonso Rodríguez Badal. Crec que en absolut m'ho surt a compte. I m'agrada molt que citis els números perquè és molt important. Us vaig a posar un exemple vostre, ¿vale? Un exemple de la ciutat de Palma. Anem a veure on està el problema, la vivenda, per exemple, a la ciutat de Palma. Entre l'any 2020 i l'any 2025, la oferta de vivenda en el mercat residencial s'ha reduït, de lloguer, s'ha reduït un 75%. 75%. És a dir, 3 de cada 4 vivendes han desaparegut. Lo mateix que ha passat a Catalunya, que sí que és una de les comunitats que ha aplicat aquesta norma de limitació de preu de lloguers, on l'oferta s'ha desplomat. I sabeu quina oferta s'ha desplomat, concretament? Els pisos precisament més barats i més accessibles. Aquells han sortit del mercat de lloguer. I quins han quedat? Els que ja tenien un preu considerablement alt. Per tant, si això fos la panacea, a tota Europa ja s'aplicaria aquesta mesura, no? Si això fos la solució en el problema de la vivenda i l'accés a l'habitatge per part de joves, s'hauria aplicat fa molt de temps i aquí no hi hauria cap veu discordant. El que passa és que allà on s'ha implantat no ha funcionat i el que ha fet és fer desaparèixer l'oferta, creant molta més tensió i que molts de propietaris diguen, no, miri, entre la situació jurídica que hi ha en aquest país, on té més garanties un arrendatari morós o un ocupa que és propietari, entre la obligació que m'imposa el govern va de pagar no el preu de mercat d'aquella zona, sinó el preu que li vagi bé al govern en aquell moment, jo prefereix tenir el pis tancat i no assumir cap risc. Per tant, aquest és el context en què estem, i jo, en contraposició, el que proposo és el següent. Anem a estimular l'oferta, anem a incentivar-la. De quina manera? Amb incentius fiscals, en seguretat jurídica, en garanties pels propietaris, i en la persecució, per descomptat, del lloguer turístic legal. Perquè el que no tenim un problema de demanda, i aquí no hem d'anar, sinó que hem de tocar l'oferta. I l'oferta el que hem de fer és motivar-la perquè aflore, perquè participi en el mercat. Més oferta, reduirem preus, o per almenys, no vull dir reduirem, però els aconseguirem contenir les pujades que estan tenint, que són de quasi un 80% també a les Illes Balears en 6 anys només. Per tant, Jo penso que aquí hem d'estimular l'oferta, desenvolupaments urbanístics pendents en sòl urbà, sòl urbanitzable, i ara també projectes residencials estratègics a les àrees de transició, que a més, com proposa el president del Consell d'Eivissa, el que podem aconseguir és que aquestes noves vivendes a preu tassat, a preu limitat, siguin accessibles només a persones residents amb un mínim d'empadronament. Per tant, podrien ser vivendes a preus raonables per persones residents. I jo penso que és aquí on hem d'anar, a desenvolupar projectes, a dar seguretat jurídica i oblidar-nos de prohibir, posar límits, perquè això ja sabem que no funciona ni aquí, ni a Berlín, ni a Catalunya,
però
ni enlloc.
Però com explicaries això d'habitatge raonable per a persones residents? O sigui, què seria? Com un incentiu, com un preu diferent? Vull endinsar-me un poquet més perquè no ho acabo d'entendre, Joan Carles. A què te refereixes exactament?
Molt bé. Mira, això és una proposta que ha llançat el Consell d'Eivissa, que està sent pionera en moltes coses, com per exemple la lluita contra l'intrusisme, que és el següent. El govern va plantejar els projectes residencials estratègics, que són creixements urbanístics plurifamiliars en àrees de transició. Recordem que les àrees de transició són actualment zones de sòl rústic que estan lindant amb els nuclis urbans. I del que proposa el Consell d'Eivissa és el següent. Escolti, aquestes noves promocions que es faci, haurà un percentatge que ve marcat per llei, que haurà de ser vivenda de protecció oficial, hi haurà un percentatge que hauran de ser vivendes a preu limitat, que és un poc més alt que es...
Un 30%, es más UBPO. O menos. 30% més caro que la UBPO.
Però més baix que el preu de mercat, i després un marge a preu lliure, perquè en el promotor també li sortia a compte fer aquesta promoció, perquè si no, ningú les farà. Bien. I d'aquestes vivendes a preu limitat, anem a fer que les úniques persones que puguin accedir en aquestes vivendes a preu limitat siguin persones que acreditin una residència fixa a les Illes Balears durant més de 10 anys. I d'aquesta manera, tu tindràs vivendes a preus raonables per persones residents, però no perdem de vista que això li ha de sortir a compte en el promotor. Per tant, s'ha d'establir un equilibri de preus perquè també hi hagi un marge de vivendes a preu lliure que en el promotor li surti a compte i, per tant, mos posi vivendes en el mercat, perquè el que sí que sabem segur és que l'administració no ho farà. Si hem de dependre de les vivendes de protecció oficial que repeteixen cada volta que s'han de fer, només hem de fiar-ho a l'administració, les podem tenir d'aquí 20 o 25 anys. Per això és un problema que tenim ara, i és ara que s'han de prendre mesures que tindran un efecte, per descomptat, a mig termini.
Ara bé, aquests habitatges, no?, tant els de protecció oficial, els de preu limitat o els de preu lliure amb un preu especial per residents, haurien de ser suficients, José Manuel, perquè la demanda és altíssima per poder cobrir totes aquestes necessitats.
Bueno, yo ya me he perdido con los estudios que hablan de un déficit de demanda. Yo creo que la última cifra que leí eran 22 o 25 mil viviendas en Mallorca. En Mallorca hablábamos. Es decir, yo hilando lo último que dice Joan Carles, claro, eso es evidente, que la promoción pública, exclusivamente pública, es imposible que llegue a esas cifras, ¿no? A ver, todo esto que ha contado Joan Carles ya se está haciendo. Lo que ocurre es que probablemente no a la velocidad que requiere la gravedad del problema y no en la cantidad que requiere la gravedad del problema. Pero bueno, aquí, muy cerca de aquí, hay una serie de viviendas de precio limitado, también en la zona de Saranyassa, etcétera, y en varios municipios que ya piden, primero eran 5 años de residencia continua, luego 10, etcétera, ¿no? Lo que sí que yo creo que se demuestra es que estábamos hablando del tema del alquiler y de este plan de vivienda, es que yo me haría la pregunta, es decir, ¿por qué una persona que tiene un inmueble lo tiene vacío? Es decir, ¿es por aburrimiento? ¿Es por pasotismo? Bueno, yo creo que esos no son los motivos. Es decir, habrá que investigar por qué una persona que le podría sacar un rendimiento razonable, económico, a un inmueble, no se lo saca. Bueno, pues Joan Carles lo ha citado, es decir, en estos momentos hay un problema muy serio de inseguridad jurídica, sobre todo en las viviendas más asequibles, que son las que están sometidas a un riesgo superior de impagos o de inquiocupación, de toda esta problemática que estamos conociendo. Entonces, si se restringe el alquiler turístico, como debe ser, porque yo creo que no puede ser todo Baleares un hotel, y además no se dan garantías jurídicas de que una persona, si alquila a un precio de mercado o razonable o limitado una vivienda, bueno, pues no se va a encontrar con un problemón auténtico a los 3 meses que va a tardar probablemente 2 años en solucionarlo, es decir, en conseguir un desalojo, un desahucio de un inquilino que no paga. Bueno, yo me pongo en la piel de ese propietario y digo, oiga, mire, mientras estas sean las condiciones del partido, yo prefiero no jugar. Yo lo entiendo.
Bé, jo en quant al tema de si és o no factible limitar preus, topar els preus de lloguer...
Perquè recordant, si qualcú s'incorpora en aquest moment, sí. És que si no limitem els preus, que és el que està passant aquí a Balears, sí. No remem una part de les ajudes sí. estatals d'aquest pla estatal d'habitatge aprovat dimarts.
Però al marge d'això jo crec que no m'ho posicionaria en absolut. És a dir, no crec que sigui sí... funciona completament i, com deia, la panacea, no ho crec que sigui així, però tampoc el contrari. I hi ha zones, depèn de la singularitat de cada zona, peculiaritat de cada zona, que sí ha funcionat una mica, com a mínim, per returar una mica la pujada de lloguers. No vol dir que els abaixi moltíssim, però com a mínim no pugen més. Però en el cas de Balears, jo crec que se mos escapa aquí una cosa, que és el tema de que tothom vol treure el màxim rendiment a uns nivells que hem normalitzat i que són de locos. I que això s'assuma també a un tema de la precarització dels sous, de les condicions laborals, que fan que, si tu, Espanya, és vera que al marge de independentment de la resta d'Europa, això crec que hi havia en Naredo, un sociòleg que deia que de Pirineus cap a baix no s'entenia el tema de jugar, no? I que el que s'ha fet aquí històricament és tenir propietat. Llavors, hi ha molta gent que potser pot tenir un sou bastant xerec o una pensió bastant baixa, però té dues propietats.
Clar.
Per tant, amb aquestes condicions se fa més complicat. Jo el que crec és que... No, jo no descartaria, així me posicionaré un poc en contra de vosaltres, però jo no descartaria provar-ho i intentar... el que passa és que jo crec que és per un tema més ideològic en aquest aspecte.
La reflexió d'aquí que és interessant perquè demostra que esto... Este no es un debate de millonarios. A veces cuando se habla de los arrendadores, se habla de gente que tiene una vida holgada. Pues no, mira, hay gente que tiene unas pensiones, pues que ha sido fijo discontinuo, tiene unas pensiones limitadas, que ha heredado o que ha ahorrado y ha comprado una segunda residencia, un segundo piso, y lo tiene alquilado. Y con eso, pues tiene unas condiciones de vida dignas o puede permitirse... pagar unos estudios a sus hijos, que con su sueldo o su pensión no podría hacerlo. Lo que pasa es que el tema del precio del alquiler no solo es... Claro, él decía una de las partes del tema. La consecuencia puede ser que se tope y no suben los precios. Esa puede ser una consecuencia que en algunas zonas se da. Pero el problema, lo ha mencionado Joan Carles, es que esa misma restricción hace que una parte de la oferta se retire. Es decir, que haya gente que diga, no, yo en estas condiciones de seguridad jurídica, por esta renta que voy a poder obtener porque está topada por ley, no, mira, yo mejor dejo mi piso cerrado, que no quiero líos. Este es el problema.
L'etern debat sobre l'habitatge, no?, i la complexitat que suposa aquí a les nostres illes. Quina podria ser la millor solució? Tant de bo, tinguéssim la resposta perfecta per aquesta pregunta. Són les 9:32 a la part de ràdio Escoltam el bisturí de Javier Alarcón. Petita pausa per publicitat a la tele. Tornem tot d'una.
El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es precisamente no habernos enterado de la noticia. No saber lo que pasa en nuestra casa. Resulta que el Ministerio de Vivienda, que no tiene competencias en nuestra vivienda, ni pocas en nuestro vivir, no nos ha informado sobre un pretendido plan de vivienda. Baleares acusa al gobierno de intromisión en su política de vivienda. Eso dice el titular. Resulta que el Ministerio del Ramo anunciaba un plan millonario, 168 millones de euros, chantaje emocional, en forma de euros para aquellas comunidades lanares que no obedezcan el plan Sánchez, ese de tensionar zonas. Curioso, a una de las tres comunidades que más aportan al resto, con un territorio limitado y con la vivienda más cara del Estado, le dan el 2,5% del total de 7.000 millones de euros del planecito. O sea, el presidente señor Sánchez, que prometió en 2023 180.000 viviendas entre Sareb, cesiones y rehabilitaciones, no ha construido ni el 5% de ellas según los datos. Prometía el febrero pasado otras 15.000 anuales que ni siquiera han empezado y tiene un plan para nosotros, mientras la vivienda le ha subido, mientras gobierna, más de un 50%. Lo han hecho además, curiosamente, sin presentar ni aprobar esta legislatura uno solo de los presupuestos generales del Estado. Y resulta que ahora el delegado del gobierno aquí, el señor Rodríguez Badal, pide tensionarnos para solucionarnos la vivienda y la vida con su plan. Si es que Dios los cría, ay, y ellos se tensan. Y ya mañana, siempre vivos. Más.
Oh,
soñé que volvía a amanecer. Soñé con otoños.
Són les 9 i 34 minuts. Reprenem aquesta tertúlia d'actualitat aquí al dia, com sempre, a través de la ràdio, a través de la televisió i amb moltes coses que contar-vos. Just a l'inici, al sumari, mos fèiem ressò d'un tema que ja ve de, que ja ve d'enrere. L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes del Col·legi de Son Pisà de Palma han decidit no dur els seus fills al centre mentre hi continuï fent feina. Recordeu Miguel Roldán, el docent condemnat per assetjament? Avui, a més, se celebra un consell extraordinari amb la presència d'un inspector d'educació per poder valorar aquesta situació. De moment, el que sabem és que s'ha cridat la inspecció educativa per valorar tot el que està passant, que els pares i mares han decidit acudir en aquesta cita com a protesta per demanar explicacions, per demanar informació. El docent de Sinterí va tornar a les aules just fa dos dies, després de la baixa, fent aquesta substitució de quart de primària. I, clar, els pares, en conèixer l'arribada de Roldán al centre, molts s'han avançat i han decidit deixar de dur els seus fills a escola. O sigui, que podrien dir que a partir d'avui hi ha vaga de manera oficial. Quique Oñate ha anat seguint el tema. Què podria passar? És la gran pregunta.
Clar, aquest tema, que per la opinió pública jo crec que no s'entén, no? Que una persona que està condemnada pugui donar classe, no? Que
és condemnada per això.
Condemnada per... Exacte, vull dir, està condemnada per això. No per altres coses, per robar una poma, no? Està per un tema amb un menor. Clar, però ell, realment, ara mateix, agradi o no, per llei, té dret a donar classe. A ell se li han donat totes les possibilitats per apartar-lo de lo que és la relació directa amb els alumnes, i podria estar perfectament fent feina a un CEPA, per exemple, un centre d'adults, però ell vol estar on està, no? I, bueno, ja ha anat... És un personatge... perquè qui hagi seguit una mica el cas sabrà que no... Normalment, amb els casos aquests, quan t'agafen o el que sigui, t'amagues. Però en aquest cas, no. Ell també té dret a defensar el que trobi, si creu que és innocent o no, però, bueno, el que sabem és que hi ha una condemna i que ell vol, per iniciativa personal i totalment directa, estar en relació amb els alumnes. Ara mateix està fent una substitució curta a quart de primària. Ahir varen saber que només 6 alumnes d'una vintena més o manco varen anar a classe, és a dir, els pares ja varen fer una vaga sense que s'acordàs, però avui ja ha començat d'alguna manera una vaga, no? Com a protesta, que és el que va passar en el centre de Son Sardina. El que passa ara, la conselleria té les mans fermades completament, perquè saben que si l'intenten apartar o el que sigui, fer qualque moviment, en Roldán guanyaria més tard o més prest, vull dir, ell guanyaria, i al final el que acabaria això és haver de readmetre en aquesta persona. Per tant, la conselleria l'únic que pot fer ara, que segurament és el que se tornarà a posar sobre la taula, és engegar una taula paritària, que li diuen, que bàsicament és que tots els sindicats se reuneixen amb representació també de la Conselleria de Salut i de Conselleria d'Educació, i tornaran a plantejar la possibilitat de que se li faci un informe psicològic, no? Perquè és l'única eina que té l'administració ara mateix, perquè si se dictaminés que no està en condicions no, per poder estar amb alumnes, doncs d'aquesta manera sí que el podria apartar, sí, però és l'única manera. Necessita el suport de sindicats, que a la primera mesa de taula prioritària se varen negar, la segona, ja per pressió mediàtica i social, varen acceptar-ho, però ell se va donar de baixa i, per tant, ja no se va... poder posar en marxa. Per tant, ara mateix és l'única possibilitat que té l'administració. Els pares, per molt que pressioni, que, bueno, estan en això, però no se pot fer res ni des de centre ni des de conselleria.
Has explicat perfectament la complexitat legal.
És molt complex.
Com a missè,
sí,
Joan Carles,
entendre.
Crec que has escrit perfectament, Quique, no? Clar, tota aquesta trama tan complexa, i l'única alternativa que hi ha ara mateix, que seria la de l'examen psicològic, com ha explicat ell.
Efectivament, jo crec que en Quique ho ha descrit amb molta precisió, i es veu que coneixen detalls cas. Per aquí, per una banda, hi ha la qüestió dels pares, que és perfectament comprensible que tinguin aquest malestar i vulguin fer aquesta pressió, i penso que és bo que la facin, perquè jo també, si fos pare d'un infant que està a una escola on hi ha un docent condemnat per assetjament, lògicament, tampoc voldria dur el meu fill a aquesta escola i estaria preocupat. Però, per una altra banda, també, com deia, som abogat, i jo també crec en l'estat de dret i en les garanties que té qualsevol persona, fins i tot també condemnada, no? Per tant, És una situació un poc paradòxica aquesta que es planteja de cara a poder apartar en aquest docent, però jo estic convençut que en quan aquest docent torni a estar d'alta, puguem activar aquest anàlisi psicològic i jo crec que també ell s'hauria de mostrar col·laboratiu. No sé quina actitud té en relació a centre i a tornar a classe, a ses classes, però hauria d'intentar ser col·laboratiu i entendre el patiment dels pares.
No, la actitud és desafiante, com a mínim, no?
Sí.
Perquè...
T'entenc, perquè la pregunta és què faria si me passés a mi, no? Una persona que li ha passat tot això, quines serien les passes que...
Jo estaria muy, muy preocupado, pero es que yo entiendo que el caso, más allá de indignación, cause perplejidad, ¿no? Porque yo pensaba, digo, si, imaginaos, ¿no? Bueno, imaginaos, ¿no? Porque hay casos, ¿no? Que un agente forestal ha sido condenado por pegarle fuego a un monte, ¿no? Entonces cumple condena, hay unos hechos probados, cumple condena y se reincorpora como agente forestal. No, se nos quedaríamos todo. Un guardia civil, ¿no? Que se dedica al control de fronteras y que es condenado por recibir sobornos de narcotraficantes. Cumple su condena y se vuelve a incorporar al puesto donde ha cometido el... Esto es una cosa que no... Entonces, el forat, el agujero legal es de tal calibre que bueno, desde el punto de vista del ciudadano, pues causa perplejidad. Hay que decir que el Parlament Balear está tramitando ya una ley que prevé que en los casos de acoso a menores, pues evidentemente, o un pederasta, pues es decir, es que, no sé, son cosas clarísimas, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, hay determinadas feines que no puedes acceder si tienes antecedentes.
Todas estas, es decir, porque yo defiendo el derecho a la reinserción, pero bueno, la reinserción no tiene por qué ser el mismo puesto de trabajo, es decir, se puede producir con unas ciertas limitaciones. Los hechos probados, cuando uno lee la sentencia de este caso, son bastante tremendos, es decir, es que es una persona, bueno, yo aquí no emitiré un dictamen psiquiátrico, que no lo soy, pero desde luego llama mucho la atención determinados comportamientos y sobre todo esta actitud que yo he calificado de desafiante, de decir que la consejería le ofrezca pues determinados puestos de trabajo que no tiene contacto con menores o que puede ser de tipo administrativo o con adultos y diga no, yo voy a volver a un colegio y voy a volver a estar con chavales de secundaria. Hombre, algo habrá que hacer y rápido.
Sí, és mal de fer, no? Però també aquí hem de recordar que tot això ve perquè no se l'ha inhabilitat.
Clar.
I també hem de recordar que és interí, que ni tan sols és un funcionari, que segur que molts ja diuen és un funcionari, no se pot moure de lloc, total. No, és que a més és interí. Però el problema aquí és que no està inhabilitat, i quan no està inhabilitat, pues, malgrat està condemnat, pot exercir. És una
estim
cosa...
pendents de poder conversar amb l'associació de pares i mares d'aquest centre i de poder conèixer les diferents repercussions que pot tenir en els futurs dies. Són les 9:42, fem una pausa, uns consells, tornem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat. Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents? Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma, govern de les Illes Balears. El Consell de Mallorca i Limes destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat, ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. Imes. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia.
De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. A divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
9:45. Continuem en aquesta tertúlia, avui amb els periodistes Quique Oñate, l'empresari José Manuel Barquero i l'advocat Joan Carles Rodríguez Turra. Passam l'actualitat, que també passa per la cogestió dels nostres aeroports. El ple del Parlament de la setmana que ve debatrà i també, probablement, aprovarà una proposició de llei sobre la cogestió dels aeroports. El text ha estat pactat per Partit Popular, Més per Mallorca i Més per Menorca. La resta de partits de moment no han aclarit si se podria donar suport en aquesta mesura. És un text que sortirà del Parlament i que és especialment important, sobretot també per nosaltres com a arxipèlag i per les illes més petites. José Manuel, què podria suposar aquesta cogestió?
Bueno, esto, llevamos con esto, esto es como lo de la vivienda, llevamos 20 años, ¿no?, con la congestión aeroportuaria. Pero bueno, solo por señalar una cosa que ha sucedido muy recientemente, que es que el gobierno de Pedro Sánchez ha abierto la mano, la posibilidad a esta congestión aeroportuaria por una negociación que ha mantenido con el PNV para los aeropuertos vascos. Esto es una cosa muy, muy curiosa, ¿no?, que se puede hacer para, precisamente para una comunidad autónoma que precisamente no es la que tiene más tráfico aéreo, ni muchísimo menos. Y entonces lo que ha sucedido es que AENA, que es el ente gestor de los aeropuertos, que es una sociedad pública, una sociedad mercantil con capital, con mayoría pública, es decir, que es la mayoría es del gobierno, o del gobierno no, del Estado, de todos nosotros, se ha opuesto. Se ha opuesto y ha recurrido contra esto. Es muy curiosa esta contradicción. A ver, esto habrá que abordarlo en algún momento. El modelo de gestión aeroportuaria del país, no el nuestro solo, porque claro, aquí lo que parece evidente es que no se puede hacer a cachos todo este tema. Pero claro, en el caso de Baleares, en el caso de un archipiélago, claro que aquí cuando se habla del turismo y de la saturación, etcétera, etcétera, oiga, es que nuestra carretera es el aeropuerto. Es decir, por aquí entra el 90% de la gente y el otro pues entra por barco. Entonces, eso por un lado. Segundo, a mí me parece un escándalo, ya sé que se abrió otro melón, pero lo tengo que decir, me parece un escándalo el actual diseño que se está haciendo del aeropuerto de Palma. Me parece que es una máquina de sacar pasta. Que puedo entender que hay unos fines comerciales, porque AENA tiene que recaudar para que los aeropuertos que dan dinero puedan financiar una red más completa de aeropuertos que no son rentables, pero lo que se está haciendo aquí es una absoluta barbaridad, es decir, distancias kilométricas que para, según qué personas mayores, yo lo digo, bueno, mis padres han estado aquí, para mi madre, según qué sitio le dejan una puerta, es una cosa absolutamente insufrible para las personas que utilizan habitualmente por motivos de trabajo el avión para ir a Madrid o para ir a cualquier sitio. Es una cosa demencial esos espacios comerciales. Bueno, yo entiendo que el gobierno autonómico, el de aquí y el de otras comunidades, tendría que poder decir algo al respecto.
Joan Carles?
Efectivament, jo el que em sorprèn és que el que en el Partit Socialista li serveix pel País Basc no li serveixi a casa seva, no li serveixi a Balears. La cogestió aeroportuària és bona quan necessites els vots del PNV, però com que els de Balears ja els tens afiançats, no importa. Sent aeroports molt més importants, amb molt més tràfic aeri i molt més tensionats, pues no importa. Això em sorprèn, aquesta doble vara de mesurar. I en el Partit Popular també dir-li, escolti, això està molt bé ara que ho reclama l'oposició, però si un dia toca govern, recordi complir en el que va prometre i el que va proposar en el Parlament, perquè no val parlar de cogestió aeroportuària només quan estic a l'oposició i només quan es governa el Partit Socialista. No. Si un dia toca en govern, espero que també apostin per la cogestió aeroportuària des d'aeroports de les Illes Balears. I molt concretament, i coincidint amb en José Manuel, hi ha una cosa que me sorprèn molt, i és que els aeroports d'Eivissa i els de Mallorca estan permanentment amb obres. però obres que afecten a la totalitat de pràcticament l'aeroport i en sistemes, per exemple, els veïns de Menorca i d'Eivissa que venim a Palma, quan sortim hem de tornar a passar la targeta d'embarc amb un sistema que no funciona, on es perd la jornada laboral d'una persona que està allí només per fer funcionar aquella màquina. Pastiguet, quin sentit té això? Que haguem de tornar a ticar per poder sortir de l'aeroport? Vull dir, és una cosa que és rocambolesca. Sí. I llavors us presumim de que els aeroports d'Eivissa estan entre els millors d'Europa, entre els millors d'Espanya. Escolti, això que t'informe els deuen fer persones que no hi posen un peu i que es fien de les dades que firmen els directors d'ambdós aeroports. Perquè realment són un desastre. Un desastre i ofereixen una imatge en els nostres visitants que és la primera que reben, que és bastant terrible, tot aixecat, tot amb obres, i a més, llavors, en recorreguts eterns i impensables, que vull pensar que una persona major com els ha de fer. Per tant, congestió aeroportuària, sí, em pareix molt bé que es posi damunt la taula. Això posa de manifest la contradicció del Partit Socialista en el País Basc, que quan governa pareix que li va bé i necessita aquells vots, però una advertència també en el Partit Popular, eh?
Sí, jo crec que el que estàs comentant ara, no? és una jugada política. Ara el PP li va bé, a més, no saben que votarà ni PSOE ni Vox, en aquest cas. Però segurament no sortiran davant. Igualment, hem de recordar també que l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears contempla la cogestió, també és una cosa que no s'ha arribat a desenvolupar, però que està allà. I personalment jo crec que s'hauria de fer. En el final, el tema de... Això és el que te permet dissenyar quines illes vols en quant a creixement, en aquest cas, doncs, per exemple, demogràfic i turístic i moltes altres coses, territorial, no? El model territorial passa pels aeroports i pels ports. I fa molt de temps que estem xerrant d'aquest tema, que no s'adona cap passa. Dubt molt que això tiri molt cap endavant, però bueno, si en el final surt endavant, doncs seria una bona notícia, considero, perquè permetrà dissenyar un model territorial, pues, una mica més acurat.
No, i a banda, no té a veure amb el tema, però els aeroports ara mateix són notícia, perquè recordeu la darrera roda de premsa de les companyies aèries del sistema d'aviació que explicaven que hi ha algunes companyies que tenen cancel·lacions, Lufthansa, per exemple, la pujada del preu del combustible, la pujada del preu del querosè, a què mos podríem enfrontar aquest estiu, preus de vols més cars... Sé que no va lligat directament amb el tema, però és important també recordar-ho.
Per molt que... No? Jo, és una opinió molt personal, però... I conec gent del sector aeronàutic que he demanat molt sobre aquest tema, tot i que veig que tampoc... No, ningú té clar realment el que pot passar.
Però
el que sí que està clar és que l'horitzó no passarà per més... un creixement més en el que és el sector aeronàutic. Llavors, no podem, jo trob que no podem dilapidar o no hem de dilapidar milions de dobbers públics en un enfocament cap a un creixement com s'estava volent fer, per exemple, en el Prat de Barcelona, perquè el futur no passarà pels avions. És a dir, jo personalment crec que anirem cap a un futur on serà més que viatjar, els vols aquests d'anar-te un cap de setmana, quatre dies i tal, això... o anar-te'n a Tailàndia així només una setmana o dues setmanes, això s'acabarà. I això és una cosa que sé que... Bé, personalment sé que costa d'admetre, però ja hi ha molts que tiren cap en aquesta línia. Perquè, en el final, el que s'està fent ara és una reestructuració de lo que és el repartiment dels combustibles fòssils. I això passarà factura. Jo crec que passarà factura. I, bueno,
jo tengo dudas. Tiempo,
però ja sé que...
Tengo dudas no por el análisis, pero el tema del viaje y el tema de las vacaciones, pero sobre todo en las generaciones más jóvenes... esto es otro mundo, o sea, tú ves chavales con 25 años que han viajado y están acostumbrados a low cost, a viajar por Europa en avión, no sé...
Eso es lo que diuen ara, el FOMO, la por a perderse.
Exacto,
no,
y,
eso,
y,
¿no?
Y las facilidades que hay y tal. A ver, yo creo que no es sostenible, ni debería serlo, que tú puedas viajar de Palma a Budapest por 18 euros. O sea, yo creo que esto es mentira, esto es un engaño, un autoengaño que nos va bien, ¿no? Porque todos hemos enganchado algún vuelo de estos, pero eso no es real. No es real, y entonces esa burbuja, que eso tiene que explotar. Ahora, yo creo que la gente está dispuesta a quitarse muchas cosas para seguir viajando, ¿eh?
Però no queda molta més cosa, sobretot per aquesta gent jove, no queda molta cosa més per llevar-se.
Bueno,
si no tenen casa,
tenen jo discrepo un poco,
¿eh? I l'únic que dediquen és en això...
Aquí que s'ha enfadat perquè les estàs llevant els viatges als joves davant d'aquesta situació.
No, és que jo crec que s'imposarà la realitat, sí, i la realitat és que anant cap a un món amb menys recursos en aquest sentit.
Però, Quique, jo el que creo, esto es un debate muy interesante, que, pero yo creo que se redistribuye de una manera revolucionaria casi el gasto de la gente joven. Yo sé de gente, pondría casos sí. concretos, que yo alucino de lo que se gastan ya. en una entrada de un concierto.
Sí, 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 sí.
Con no, los sueldos que tienen. Es sí, decir, sí, sí. cosas que yo jamás en mi vida hubiera sí. hecho a esa edad. Y ahora hay otra idea, uh-huh. hay otro concepto que yo no critico, ¿eh? Porque yo creo sí, que sí. hay cosas que hay que hacerlas cuando hay que hacerlas, que luego piensas que las vas a hacer con 40 y con 40 no vas a según mire, qué sí, festivales es que de música ni vas a dormir a según qué sitio.
És una lectura molt interessant. Totalment. Aquestes coses s'han de fer i s'han d'aprofitar.
Sí, sí,
queden poc minuts i per què no? No m'ha parlat de Sant Jordi, del que llegiu, del que voleu recomanar, de la importància de la lectura. Fixeu-vos que a partir de les 10 es visita el neuròleg Javier Camiña perquè està demostrat, la ciència ho demostra, que millora la memòria, de balla de la incidència de patir Alzheimer, activa les neurones, però la realitat ens diu que llegim poc. Això és, és veritat. Tot i que entre els joves sí que és vera que ha hagut algun repunt, però, mira, aprofit que avui vos tenc a tots tres per demanar-vos, no sé si teniu algun llibre ara mateix entre mans, Joan Carles, quin és, i si vols mos ho pots recomanar i així prendrem bona nota en aquest Sant Jordi.
Jo ara estic llegint un llibre que tothom m'havia recomanat i que, de manera merescuda, així és, que és Marina, de Carlos Ruiz Zafón.
Home, no l'havies llegit encara?
No l'havia llegit.
I t'està agradant, veritat?
Fascinant, moltíssim.
Sí que és veritat, eh? Un autor, més, que va morir molt jove, molt recomanable també, no sé si heu llegit part dels seus llibres, i dos són thrillers magnífics, que, mira, és un bon dia també per recuperar-vos. José Manuel, llibre de capçalera. De capçalera o el que tinguis entre mans en aquest moment?
Bueno, yo hago un poco... Tengo varios platillos en el aire casi siempre, pero yo...
Ah, tú es el que llegeixes llibres a la vegada.
Sí.
Que fas tapping de llibres. Mira, que jo també, eh?
Sí, perquè...
No és recomanable, molta gent diu que això és una barbaritat fer-ho, però jo estic totalment d'acord amb el José Manuel, perdona, que t'he agafat totalment d'argument, perquè trob que hi ha dies que tens cos de llegir un llibre
i momentos del dia.
Tens... Totalment d'acord. Sí, no sí, pots llegir... És segons el mood, veritat?
Yo, en este caso, lo que digan los expertos, no... Pero mira... Yo tengo varios. He terminado ahora el libro de Fernando Aramburu, el último Maite, que para mí no tiene nada que ver con Patria, está varios escalones por debajo de su gran obra. Pero recomendaría dos. Uno, porque a mí me gusta el autor mucho y además me solidarizo con él con la campaña de acoso que he recibido por una cosa que dijo de Sant Jordi, que es Eduardo Mendoza. Yo sí, hoy iré a buscar la intriga del funeral inconveniente y que se puede ser polémico, pero bueno, la reacción me ha parecido...
José Manuel, ets una completa decepció. Jo pensava que vos anaves a recomanar Manual de resistència. Sí, sí,
en Joan Carles encara vol més debat, eh? Però vol més debat en els dos minuts que queden.
Como tengo dos, voy a recomendar otro, que es un ensayo de un neurobiólogo, de Daniel Lumera, que se titula Como si todo fuera un milagro, y que es un libro delicioso sobre la capacidad que deberíamos tener para mantener el asombro infantil y cómo todo eso repercute en una vida un poco más feliz y cómo, digamos que recomiendo una mirada sobre la vida que me parece muy lúcida, muy sana y muy brillante.
I Quique?
Pues yo estic, ara he començat el tercer llibre de Michel Houellebecq. Vaig llegir Ampliació de Campo de Batalla, he llegit Les partícules elementals i ara estic en Plataforma i estic fascinat. O sigui, i trobo que ajuda a entendre molt bé, però és un autor molt polèmic, i amb els anys encara més, però perquè, bueno, toca temes que...
No, però tiene maravilla. Però per Serotonina, jo s'ha de llegir.
Per jo, des descobriments, dels millors llibres que he llegit des de res anys, i m'agrada molt llegir.
El mapa del territori, tiene libros maravillosos.
De moment llegiré aquest tres, però el tercer, és que és començar a llegir i ja t'enganxa. Ara, és molt àcid i molt dur.
Pregunta ràpida. Quan un llibre no vos enganxa, sou dels qui no teniu pietat i el deixeu de banda o dels qui aguantau fins al final?
Mira, el darrer que m'ha passat, un d'en Huxley, La isla, que és boníssim, jo el recomano moltíssim, però fins a pàgina 100 no va ser cap, no me va agradar. No
Joan
tenia
Carles,
res.
Tu abandones
pues
o continues?
Això és que tienes mucha paciencia.
Tuve paciencia.
Abandon. Jo no tinc aquesta paciència.
Perdona, i José Manuel, abandones un... Si no t'agrada, si no t'enganxa, abandones o
le
continues?
Doy un plazo no tan largo como el de Quique, pero sí, 30 páginas, 30, 40 páginas. Sí. Sí. Antes no, ¿eh? Antes era caparrut, ¿sí? Y hasta caparrut. El final sí. Y tal. Ahora hay tantos libros y tantas totalmente, cosas buenas sí, que... el libro tiene que captarte sí. En las primeras páginas.
Bon Sant Jordi, José Manuel, Joan Carles, Quique, moltíssimes gràcies per la companyia. Notícies, continuem tot d'una.